Karma didn't see it coming. The sea looks back. Són les 10.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments.
Els millors moments.
Més amb en Jonathan Herrero, professor de l'Escola MUPA de Badalona, repassarem alguna de les trajectòries dels músics més destacats de les últimes dècades. Hola, què tal, Jonathan, com estàs?
Muy buen día, ¿cómo estáis?
Avui, doncs, parlem d'una veu, però veu i guitarra, vocalista i guitarra, doncs, molt destacat també del moviment, sobretot grunge.
Sí, hablamos de la voz imperecedera y para mí increíble de Chris Cornell, el que fue cantante de Soundgarden y de Audioslave, que quizás son bandas que a muchos de nuestros oyentes no les suenan, pero que a finales de los 80 y durante los 90 fueron las que movieron la industria musical con ese movimiento que surgió en Seattle llamado grunge. Uh-huh. Esto que estamos escuchando es sin duda uno de sus hits más conocidos, Black Hole Sun. Esto sonó en todas las cadenas comerciales cuando en la radio ponían canciones con intro, ¿os acordáis? Que la voz entraba a los 40 segundos. Uh-huh. Pues esto es una de ellas. Para mí es una de las mejores voces de la historia del pop y del rock, y desde luego que del último siglo, de los años 90 hacia aquí, no hay discusión. Hace unos cuantos programas hablábamos de Jeff Buckley, no sé si os acordáis. Este es primo hermano, igual de talentoso, igual de genio, igual de atormentado también.
Molt bé, doncs anem amb la que seria una de les cançons de la seva primera etapa, amb sí. Soundgarden.
Soundgarden, Upshine, esto se llama así.
En aquest moment, ell liderava la banda?
Sí, podemos decir que era el compositor principal, era el vocalista, y aunque era un esfuerzo compartido con diferentes, con los tres miembros restantes, Chris Cornell siempre ha sido frontman, como se suele decir en el rock, y acaparaba todas las miradas por su talento, ¿por qué no decirlo también? Porque era una persona bastante, bastante guapa, lo tenía todo. Este estilo es agresivo, es una época de rock, de pelo largo y sin camiseta. Y era muy llamativa su voz, evidentemente, que acapara todas las influencias anteriores del hard rock, del folk rock, del soul, del blues. Y este tema es de su segundo disco, es un tema llamado Outshine, que es algo así como eclipsado, donde tiene una frase que define su vida, y es: por fuera me siento como California y por dentro soy Minnesota. O sea, por fuera soy todo sol y días luminosos, y por dentro soy todo lluvia y oscuridad. Uh-huh. En esa época, otro de los grandes cantantes de grunge, Andrew Wood, falleció, y Chris Cornell, junto con miembros de Pearl Jam, otra banda mítica, creó una banda tributo llamada El Templo del Perro. De esta banda solo hay un disco, y podemos escuchar el siguiente hit, que fue Hunger Strike.
Well, I can't feed all the powerless when my
fet, ell va fer una ingent tasca també com a compositor, no només amb Temple of the Dog, sinó també amb la que seria també una de les seves bandes en aquesta important trajectòria musical, com és Audioslave.
Audioslave es la conjunción de Chris Cornell con los miembros de Rage Against the Machine, una banda mítica de metal y hip hop, con el que hizo muchísimos discos y que invito a nuestros oyentes a que lo escuchen. Como vamos un poquito ajustados de tiempo, vamos a pasar a su etapa como solista, que fue después de las bandas, estuvo muchos años tocando solo. Una de las grandes decepciones de mi vida es no haber podido ir al liceo a verle, estuvo por aquí. Uh-huh. Y quiero que escuchéis su versión del Nothing Compares to You, ¿vale? Que es de Prince, Sinéad O'Connor la cantó. Esta versión a mí me cautiva, me deja ver una voz lejos del hard rock y del heavy, melosa y con mucho carácter. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Una veu amb molta personalitat, Tu deies, també va tenir una vida molt tormentada,
sí.
No? Va tenir un tràgic final.
Sí, tràgic final en l'habitació d'un hotel després d'un concierto. Al final parece ser que la propia medicación contra la depresión le provocó una alteración de la consciencia, acabó automedicándose y muriendo tristemente en soledad en una habitación. Siempre había lidiado toda su vida con la depresión, desde joven, desde los 12, 13 años, estuvo enganchado a diferentes sustancias, ya desde niño tuvo una vida un poco complicada. Pero bueno, durante los años que su voz floreció y estuvo presente, se dejó claro que sin duda es una de las mejores voces. Hoy nos vamos a despedir con un tema que se llama When I'm Down, que es cuando estoy deprimido, que básicamente el estribillo lo que dice es solo te quiero cuando estoy deprimido, solo te quiero cuando ya me he ido, pero tienes que saber una cosa, yo siempre estoy deprimido, por tanto yo siempre te quiero, ¿no? Estamos escuchando uno de los temas que para mí es soul con carácter rock, y esto ya no se hace, y yo como soy un poco nostálgico siempre traigo cosas que creo que deberían volver a estar sonando en las radios y que, por ejemplo, en la escuela con nuestros alumnos intentamos que también escuchen cosas
recuperar,
que tienen este pozo.
Doncs t'acomiadem, Jonathan, amb un altre dels temes que tu ens proposaves, que és When I'm Down, un d'aquests temes que tu justament ara doncs abogaves per la seva recuperació i que és també un regal per les oïdes. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1924. Aquest és l'any que analitzarem, millor dit, què passava a la nostra mateixa ciutat ara fa 100 anys, amb en Jordi Martí. I, com sempre, ho farem a través de les pàgines d'un rotatiu de l'època. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, Núria. Sí, repassarem a través de les pàgines d'Eleco Badalonès, o Eleco de Badalona, millor dit, què passava a Badalona el mes d'abril de 1924.
Que també he traslladat una mica a la costa napolitana, però no, anem a la badalonina, perquè comencem parlant de la platja de Badalona. Avui estem preocupats perquè els temporals s'emporten la sorra, i fa 100 anys estàvem preocupats, però perquè s'estava començant a edificar sense control a la platja. Hi havia crítiques cap a l'Ajuntament i també cap als pescadors.
Sí, la història es repeteix, eh? Ara fa 100 anys s'estaven construint fàbriques a tocar de l'aigua del mar, és a dir, sobre la sorra de la platja de Badalona. A més, d'altres cases i edificacions. A Barcelona, el litoral ja estava plenament urbanitzat, i a Badalona començava a ser normal perdre zona de platja per la presència descontrolada d'edificacions. El setmanari Eleco aixecava la veu d'alarma.
Malgrat el que disposa la llei, veiem edificacions a la platja ben intensament a trossos, des de poc més enllà del Besòs fins a l'estació. Estan tan a la vora de l'aigua les edificacions que hi ha hagut fàbriques que han hagut de substituir la paret de la banda de mar per reixats de l'ambre, cansats de sofrir les embestides del mar i el consegüent enderrocament de parets, el qual prova que la zona marítima o terrestre està potser abusivament edificada.
Ens sona això, eh? Pues és de fa 100 anys. Les crítiques també anaven dirigides en aquell moment cap als pescadors, a qui s'acusava de defensar només la integritat de la platja de la zona on ells treballaven. Així ho explicava Eleco el mes d'abril de 1224.
Els pescadors, que amb tant de baró han defensat, al seu entendre, la integritat de la platja, no s'han recordat més de la que ells creuen seva, o sigui, allà on van les seves barques, i han deixat sense protesta que s'edifiqués tot lo de més. Els pescadors només s'han preocupat més que no els toquin el tros de davant de la Rambla. Passat d'això, tot lo de més ni és platja ni res.
I les crítiques sobre l'ús abusiu de la platja per part de les fàbriques s'estenien fins al tren. Hi havia la por que el tren que passava, i que passa encara 100 anys després pel litoral, acabés sent també una barrera pels badalonins a l'hora d'accedir a la platja.
Sí, perquè cada vegada hi havia més trànsit ferroviari, i entre la ciutadania hi havia el temor que al final s'acabessin posant tanques a la via del tren, i que l'accés a la sorra i al mar cada vegada fos més difícil.
Havíem deixat per l'últim lloc, potser, la part més espinosa, que és la de la via del tren. Creiem que vindrà un dia en què la companyia del ferrocarril exigirà el tancament de la via del tren i, per tant, tindrem barrat el pas al mar.
Des del setmanari Eleco de Badalona es proposaven solucions per recuperar l'ús de la platja. Escoltem el que diuen, perquè 100 anys després ens sonarà molt aquestes coses.
En el tram comprès entre el carrer de Mar i la riera de l'estació s'hi podria construir un edifici destinat al centre d'esports de mar, club de regates, de natació, museu oceanogràfic i també un grup escolar de marina amb ensenyaments dedicats als futurs homes del mar.
Certament, aquest article del setmanari Eleco ens planteja dos problemes que hem arrossegat sempre a Badalona. D'una banda, la presència de fàbriques a la zona de platja, que fins als anys 90, després dels Jocs Olímpics, no van desaparèixer. I d'altra banda, que calia treure profit de viure al costat del mar, pel que fa a les instal·lacions esportives, recreatives i de formació d'esports nàutics. Avui, fa 100 anys, doncs, es van posar els fonaments dels centres nàutics que tenim a Badalona.
I recuperem breument quina era la situació política a Badalona, ja que no hem d'oblidar mai que estem a l'inici, recordem-ho, de la dictadura de Primo de Rivera. Ara fa 100 anys també hi havia guerra de banderes.
Un segle enrere ja hi havia guerra de banderes a Badalona, amb una diferència, la imposició arreu de la presència de la bandera espanyola. Escoltem.
El delegado gubernativo ha ordenado sean retiradas las astas de las banderas de todos aquellos edificios que en los días que tengan por costumbre colocar bandera no hagan ondear la española.
Recordareu, Núria, i també els nostres oients, que el mes passat van dir que el Centre Regionalista de Badalona havia estat clausurat per repartir unes butlletes només amb la bandera catalana. Doncs a l'abril del 24, el mes següent, la situació d'aquest centre era aquesta.
El gobernador ha desestimado la instancia solicitando pudiese ser abierto el café y teatro del centro regionalista.
Per tant, res de res. La repressió de tot allò que no fos simbologia espanyola continuava sent la rutina diària. I si no, escoltem el que publicava El Eco en la seva edició del 26 d'abril de 1924.
El delegado gubernativo ha ordenado a todas las sociedades y empresas de espectáculos públicos redacten sus programas en castellano solo o bien en castellano y catalán.
I el que dèiem fa només un moment, la guerra de les banderes a Badalona.
El propio señor delegado gubernativo ha oficiado a las entidades Corosalba, Badalonense, Marina y Marítimo, Casino Apolo, Casal Apolo, Fomento Industrial y Ateneo Obrero, demostrándoles su complacencia ante el hecho de que ondeara la bandera española en sus edificios durante las pasadas fiestas de Pascua.
No hem de perdre de vista, però, que la presència de la bandera espanyola era obligada a la dictadura de Primo de Rivera.
Parlem ara d'un tema cultural certament important, i és que a primers d'abril es presentava una entitat musical badalonina, l'Escola Simfònica, una orquestra que tenia com a objectiu interpretar les grans obres de la música clàssica.
Sí, a Badalona ja es tornava a ser possible, a l'abril del 24, escoltar això que estem sentint ara, aquesta primera sinfonia en do major de Beethoven en un gran concert. I és que l'Escola Simfònica de Badalona acabava de néixer. La presentació en societat d'aquesta orquestra es va fer al local El Loredan, que era un centre tradicionalista i carlista que hi havia al carrer Lleó número 64. El Eco va presentar l'esdeveniment de la següent manera.
De acontecimiento musical puede calificarse el concierto que en la tarde del domingo último dio por primera vez el local El Loredan, la orquesta formada por elementos de la Escola Sinfónica, que dirige nuestro paisano don Juan Aymerich.
La ballada va ser un èxit, tant que aquest diumenge a la tarda a Badalona no es parlava de res més. Escoltem la crònica.
El local estaba lleno a rebosar de un público selecto y ávido de saborear la buena música de los grandes clásicos, tal cual merece la sana afición musical que viene despertándose en nuestra ciudad. Desde luego, había una gran expectación por el éxito de una obra de tanto empuje, que requiere una preparación muy laboriosa y una cultura musical muy cultivada.
En aquest concert, fet, com diem, a la seu del moviment carlista i tradicionalista badaloní, es van escoltar obres de Beethoven, Haydn, Mozart, Wagner... Certament un repertori que avui seria difícil d'escoltar a la nostra ciutat. El dubte que es mostrava a l'Eco era saber si aquesta escola sinfònica tenia recorregut. Escoltem el text d'una retòrica vista avui recargolada.
Por nuestra parte, solo plácemes merecen los que empuñen el pabellón de Orfeo para enaltecer lo noble y desinteresadamente como así lo hicieron los de la Escola Sinfónica. ¿Se continuará por el camino emprendido? Así lo esperamos.
He investigat un xic, Núria, què va passar amb l'Escola Sinfònica, i puc dir que l'any 1927, tres anys després, actuava al Teatre Zorrilla de Badalona en un concert impulsat per l'Associació d'Amics de la Música de Badalona. Fa goig veure com, enmig de la crisi que patia l'any 24 a Badalona, hi havia iniciatives culturals d'aquesta importància. Una altra cosa és si aquests concerts arribaven al gruix de la població.
Em sembla, Jordi, que hem de deixar la música clàssica que tant ens agradava i els grans concerts per un altre moment, perquè la vida quotidiana a Badalona de fa 100 anys era una mica complicada, eh? També ara ens farem ressò d'un greu accident entre un tramvia i un carro d'una fàbrica d'anís.
Sí, situem-nos. Dimarts 15 d'abril de 1924, dos quarts de dues del migdia, hora de dinar, un carro baixava pel carrer de Sant Anastasi. El guiava el carreter Joaquim Borràs. El carro era propietat del fabricant d'anissats, senyor Giral. En arribar el carro a l'alçada de la carretera, on hi hauria avui, per exemple, el bar Torre i el cafè del Círcul, es va trobar de sobte amb el tramvia, que circulava direcció Barcelona i que circulava a una velocitat molt superior a l'establerta. L'accident va ser inevitable. El Eco va recollir així.
Un accidente. 4 heridos. A pesar de ello, fue casual no ocurriese una catástrofe. El tranvía, que tenía parada precisamente en aquel punto, llevaba una velocidad extremada. El tranvía embistió al carro, empotrándolo contra la pared y rompiendo los cristales de la fàbrica Chocolates Marinero.
Tot i que hi havia força gent esperant el tranvia, el carro no els va aixafar. Resultat de l'accident, 4 ferits força greus, un carro destrossat, del cavall no en sabem res, i el conductor i el cobrador del tranvia detinguts.
Déu-n'hi-do, però seguim encara parlant d'altres accidents, en aquest cas el d'un cotxe que va atropellar mortalment un nen de 7 anys també a la ciutat.
Sí, cada mes ens hem de referir aquí a accidents de cotxe a Badalona l'any 24. En aquest cas, un vehicle va atropellar un nen davant d'un edifici que portava el rètol de Fielato número 1 de Badalona. Un Fielato era una oficina a l'entrada de les poblacions on es pagaven els drets de consum, el que en català n'hem dit sempre un burot. Vaja, com una duana. A Badalona, a l'any 24, n'hi havia 10 de burots. Els burots, però, van desaparèixer l'any 1963. Recordem com va passar aquest accident que va costar la vida d'un nen.
Ayer viernes, 18 de abril, por la tarde, un auto atropelló frente al Fielato número 1 al niño de 7 años Andrés García Navarro, vecino de Barcelona, causándole tan graves heridas que falleció al ingresar en el dispensario municipal, donde fue conducido por el concejal señor Borrás, quien acertaba pasar en su auto por el lugar del accidente. El chofer, llamado Rafael Fernández, fue detenido.
I l'abril de 1924, ja parlem de l'actual escola Ventos Mir, que encara funciona a dia d'avui a la nostra ciutat, i en parlem perquè ara fa 100 anys era un projecte de grup escolar, encara sense nom, que s'havia de construir al municipi.
Sí, aquest tema no deixa de ser molt curiós. Una delegació de l'Ajuntament va fer una visita al senyor Ventos Mir, demanant-li que cedís uns terrenys per construir-hi allà una escola. La ciutat, Badalona, l'any 1224 creixia i calien més col·legis. Així ho explicava l'Eco de Badalona.
Una comissió consistorial visitó al distinguido badalonés i hacendado don Ignacio de Ventos Mir para recabarle la donación de unos terrenos donde enclavar un grupo escolar, cuya petición halló en el señor Ventos favorable acogida, prometiendo ceder los necesarios terrenos para que pudiese ser realidad el laudable proyecto.
El senyor Ignacio de Ventos Mir, que com acabem d'escoltar era un distinguido badalonès i sobretot era un hacendado, és a dir, que tenia recursos i diners, diguem-ne que el senyor Ventos Mir va cedir aquest local, aquest terreny a l'Ajuntament, una parcel·la de 1.200 metres quadrats a la plana d'en Tàpies. Després d'elaborar el projecte constructiu, el grup escolar es va tirar endavant. La primera pedra d'aquest col·legi va ser col·locada el 15 d'agost de 1224, el dia de Santa Maria, el dia gros de la Festa Major d'Estiu de Badalona. L'edifici es va acabar de construir el 5 de desembre de 1226. Avui, l'edifici del grup escolar Ventos Mir, ubicat al carrer de Ventos Mir, com no podia ser d'una altra manera, és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local de Badalona.
Hem començat el repàs del que passava a Badalona el mes d'abril del 1924 parlant de la platja, dels pescadors i del mar. I gairebé l'acabem també parlant de mar. I és que l'Orfeó de Badalona, l'Orfeó badaloní, s'hi va fer una conferència i després també un recital sobre les cançons que escoltem, marineres.
Exactament. La conferència portava per nom Les nostres cançons de mar i la va pronunciar mossèn Francisco Valdelló. Després, la massa coral de l'Orfeó va oferir un recital i molt probablement s'hi va escoltar aquesta cançó que estem sentint, El rei mariner, que aquí escoltem amb la veu de la Maria del Carme Girau. Així explicava la crònica de l'Eco aquest concert.
La massa de l'Orfeó, dirigida per el maestro Botell, coadyuvó a la conferència con ilustraciones musicales complementarias. El auditorio premió con aplausos nutridos al conferenciante y a los solistas, saliendo altamente complacido de la agradabilísima velada por la organización de la cual merece plácemes la Junta del Orfeo.
L'Orfeó Badaloní era una de les entitats culturals més importants de la Badalona de 1924 i també una de les més populars. Les seves activitats sempre gaudien de la presència del públic, majoritàriament popular, i per aquest motiu, cada mes, sempre, gairebé cada mes, surt aquí en aquest recull de notícies.
L'any 1924 ja es canviava l'hora, com acabem de fer nosaltres mateixos ara fa només uns dies. Badalona va entrar en l'horari d'estiu i ho feia el dia 16 d'abril de 1924.
Sí, nosaltres acabem de canviar també l'hora fa uns dies, va ser en plena Setmana Santa, i ara ja estem en l'horari d'estiu. Doncs l'any 1924, ara fa 100 anys, també es canviava l'hora per aprofitar més la llum solar. Ara bé, hi havia una diferència. El dia 16 d'abril de 1924 va ser un dijous i el canvi d'hora es va fer a les 11 de la nit. Així ho anunciava l'Eco.
A las 11 de la noche del próximo día 16 de este mes será adelantada en 60 minutos la hora legal. El día 11 de octubre se volverá a retrasar la hora.
Si fa o no fa, com ara. Ara avancem el rellotge, a l'inici de la tardor, el tornem al contrari, a posar més endavant. I cada any el mateix debat. Val la pena canviar l'hora? Potser fa 100 anys els badalonins ja s'ho plantejaven. Vés a saber.
Ha estat un plaer, com sempre, Jordi Martí. Què dir-te, ens tornem a trobar d'aquí un mes per parlar de què passava, en aquest cas, al maig, que ja estarà estarem en plenes festes. Veurem si fa 100 anys també celebraven el maig festes a la nostra ciutat. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
I torna el podcast dels oficis del Badalona Matí. La veritat que és bona hora per demanar-se un cafetó, fins i tot, doncs, algun refresc. I per això hem anat fins a Montgat per parlar amb l'Esther Martínez, cambrera i coctelera, tot i que molts la coneixereu també com la xiqueta de Montgat. I ho fem per descobrir encara més, i des d'un enfocament diferent, l'ofici dels cambrers.
Aquesta competició.
Bon dia. Em pots posar un cafè, si us plau? No. Una cervesa. No. Perdona, eh? Millor posa'm un torombolo. I vosaltres, què voleu? Bé, si no ho sabeu, no us preocupeu perquè avui descobrirem de nou l'ofici dels cambrers. I ho farem amb l'Esther Martínez. Tot i que molts ja la coneixeu com la xiqueta de Montgat.
Soc cambrera. El meu lloc és la barra, preparo les begudes, preparo les comandes, faig cafès, sobretot, i a més ho serveixo. O sigui, que és tot una mica, perquè és un negoci familiar i ho fem una mica tot, tot. Començo a 7:45, quan arribo el primer que faig és muntar la terrassa, vaig a buscar els diaris, a l'estanc, que està aquí al costat, de vegades me'ls porten, de vegades vaig a buscar-los, i a partir d'allà comença la jornada, que sobretot a l'hora dels esmorzars tenim força feina, i bé, després a l'hora al migdia servim vermuts, entrepans i algunes tapes. A les 5 de la tarda tanco el bar, recullo, després em poso a fer els vídeos, a veure tota la tasca de xarxes socials, tot el que et requereix.
Com has arribat fins aquí?
Bé, això em va venir donat perquè vaig néixer a un bar, soc quarta generació d'una família d'hostalers. El meu besavi va fundar el bar el 1927 i fins avui seguim amb això. Jo sóc periodista, he estudiat periodisme i també per vocació volia dedicar-me al món de la comunicació. El que passa és que per temes bé de la vida doncs estic aquí, però ara també faig cosetes al món de la comunicació. Sí, és dur, però a la vegada també gratificant, no? Però és molt dur perquè són moltes hores, és molta dedicació, és una feina tan dura físicament com mentalment, és a totes i sobretot això de cara al públic. El que passa és que aquí i el client s'hi està bona, o sigui, està estones llargues de vegades i sobretot a la barra doncs et toca de vegades aguantar el torejar segons què, però bé, jo estic contenta perquè sense el bar segurament no tindria la vida que tinc, perquè he conegut moltíssima gent gràcies al bar i també m'han aportat molt de bo.
Com és treballar de cara al públic i si alguna vegada has patit algun tipus d'assetjament o conducta negativa aquí al bar?
Sí, moltes, n'hi ha moltes. A vegades has de fer fora un client, de vegades ja no l'has de servir, depèn de com et vingui. Ja tens amb l'experiència, no? Ja saps més o menys com bellugar-te i com reaccionar segons què. Però mai estàs preparat del tot i pot passar-te.
Quina és la teva especialitat?
El cafè, perquè sempre n'he fet, a més m'ha agradat molt. Crec que fa uns 4 anys van començar a oferir-me classes de barista. En el moment que t'expliquen coses que amb les que pots millorar el producte que ofereixes al client i bé, i un producte que acabes estimant encara més, no? Això és un tema que em va venir una mica també donat perquè vaig començar a xarxes parlant de cafè i després vaig seguir fent això dels combinats per casualitat, perquè un dia un senyor em va demanar un combinat, un vaca verde que no coneixia, que era que es fa amb llet i pipermint, i em va explicar la història d'aquell combinat, em va interessar i vaig sentir la necessitat imperiosa d'explicar-ho a xarxes socials. Sí, em va anar bé perquè mica en mica doncs vaig anar parlant de combinats dels anys 80, em vaig centrar en aquestes dècades, 70, 80, 90, i tot plegat, la gràcia d'aquests vídeos és que explico què és el combinat, com es fa, ensenyo com es fa, i després sempre l'introdueixo en una història d'un personatge.
Quin és el combinat que més t'agrada fer?
Potser els combinats de cafè m'agrada fer-los més que cap. Per exemple, hi ha combinats com el barraquito o l'asiàtic, el cafè asiàtic, que sona amb llet condensada, amb licor 43, brandy, cafè, es posa crema de llet. Bé, no sé, potser aquests gaudeixo perquè són com més elaborats dels que faig jo, perquè, clar, normalment el que faig són combinats molt senzills, on es posa el licor i després el refresc i res més, perquè és com es feia en aquell moment a les barres del bar, eh? Té la cervesa i el Xavi?
Sí, jo el tinc, ja.
Molt bé, adéu, Alberto.
Has escrit un llibre amb tot això dels còctels, les històries, les anècdotes. Quina és l'acollida que està tenint el llibre?
Molt, molt bona. Jo crec que ha estat molt positiu perquè també es veu des d'una altra... No és com els vídeos, no et trobaràs el mateix contingut, però és un llibre doncs, més arrelat a la història, a les tradicions, a la nostra cultura. D'aquesta manera es recorda aquestes begudes de bar. I, a més, vaig més enllà. S'està molt, clar, documentat, aquestes begudes estan documentades. He parlat de, no només de com és la beguda, sinó l'origen, per exemple, l'origen etimològic, d'on ve, on es va començar a fer aquesta beguda, amb què, la història dels components de la beguda. I totes també s'introdueixen en una història, un storytelling, que és una història d'un personatge... El llibre hi és, aquest capítol, és un capítol del llibre, en el que parlo d'un senyor, un client del bar de tota la vida, que quan jo era joveneta, potser, no ho sé, potser feia 8è DGB en aquell moment, em van demanar que fes una maqueta d'escuradents. I jo vaig arribar tota preocupada perquè jo de manyosa no ho soc i amb les mans no sé treballar. No soc gens artista, no, diguéssim, en aquest aspecte. I aquest senyor em va dir, tranquil·la, que jo te la faré. I jo em vaig quedar paradíssima, no m'ho creia. I un dia va aparèixer amb la maqueta que jo necessitava. I bé, doncs són coses, clar, que si no estés aquí no passarien, segurament. I bé, és algo maco que recordaré tota la vida. I aquest era el client del que parlo en el capítol del rap, que és un combinat de ginebra amb Coca-Cola i que cada dia venia a la tarda i es prenia un rap.
M'has comentat, el tema de les xarxes és molt important per tu, o sigui, tens molta repercussió, has pogut fer un llibre i tal. Com ho portes ara? I si ha tingut sempre bona rebuda o el tema de parlar d'alcohol, potser això a les xarxes has tingut alguna malinterpretació o alguna
cosa? Sí, sempre n'hi ha. A veure, hi ha gent que em diu que faig apologia de l'alcohol. Jo no em faig gaire cas, però sí que em preocupa en certa mesura perquè, clar, jo no ho vull fer, això, jo no vull transmetre això. I el que vull donar a conèixer és una, potser una etapa de la història, no?, en la que estaven, tenien molta importància els bars i aquests combinats era de la manera que es feien. I avui només és un canal divulgatiu i res més.
Com és un dia d'una cambrera?
Diferent.
Qui és el teu màxim referent en aquesta professió?
La meva àvia.
Què és el millor de ser cambrera?
Que mai res és igual i que tractes amb molta gent.
Què és el pitjor de ser cambrera?
Les jornades són llargues.
Canviaries mai de professió?
Sí.
Què es necessita o què és el més important per ser cambrera?
Ganes, vista i empatia.
Defineix la professió de cambrera amb una frase o una paraula.
Gran. Això dels bars, tot, clar, tot està més automatitzat i tot, però jo crec que la figura del cambrer sempre haurà d'existir i es mantindrà en el temps i que és necessària. La cultura de bars, perquè de seguida que ens els van tancar en pandèmia, de seguida que els van obrir, ja tothom es va llançar als bars. I a vegades pensàvem, ostres, doncs com de la manera que han canviat les coses, potser això també canviarà, però no, al contrari. O sigui que seguirem aquí, als bars.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Del Badalona Matí.
Nosaltres ens preguntem què fer després. Què fer després? Perquè és important el que es fa després i no banal, com podria semblar a priori, eh? I és que si parlem moltes vegades, i cada vegada es fa, de fet, a través de les xarxes socials, no?, el popularitzar més, per exemple, el concepte skincare, com tenir cura, no?, de la pell i tal, doncs s'ha de tenir cura de tot, eh? I també de la pell, justament, després d'haver estat tocada. Sobre això parlarem avui amb la sexòloga i terapeuta de parella, també fundadora de Tapersox, l'Eva Moreno. Què tal, Eva, com estàs?
Molt bé, feliç d'estar aquí un cop més.
Sí, perquè ja coneixeu doncs, l'Eva, que és una habitual també de la casa, i amb ella aprenem sempre molt sobre sexologia i sobre com tenir cura del nostre cos, i del cos del nostre company, companya, sobretot també després, no només del coit, que és el que molta a vegades parlem dels preliminars, no?, del sexe en si mateix, sinó després d'això, dels minuts a posteriori.
Exactament, perquè la trobada sexual no és només anar a ficar-la, parlant en plata, no?, que és el de què parlem habitualment. Parlem, i ho has dit molt bé, del previ a aquest coit. Tot això és sexe, com és sexe també quan acabem aquesta trobada més activa i entrem en aquest moment de relax. Això també forma part de l'activitat sexual, això també és sexualitat. I de fet diuen els estudis que les persones, és igual que siguin parelles o no siguin parelles, que tenen una vinculació acord amb les emocions que tenen en aquell moment, que s'ajusta i que és equilibrada amb això, se senten molt millor després. I és com que l'efecte d'aquesta trobada, d'aquesta vinculació sexual, perdura més en el temps. És a dir, que, per exemple, parlem de parelles, però no cal que siguin parelles, perquè moltes vegades quan parlem d'aquestes coses de joc previ, de l'after sex...
Sembla que vagi relacionat amb una relació, diguéssim, estable, no?
De llarg recorregut, exacte. I sempre tenim com la mirada aquesta romàntica, no?, que hem d'acabar amb les abraçades, amb les carícies, amb més petons, no? Escolta'm, de vegades no et ve de gust, això, no? Però sí que és veritat que la qualitat de la trobada sexual en tot el conjunt, sigui parella de llarg recorregut o sigui una parella puntual, es valora més positivament quan s'ha tancat bé. És com posar el broche d'or a la...
Com s'acaba també és important.
Exactament, perquè a més, durant la trobada sexual posem en marxa moltíssimes hormones. Unes hormones que són neurotransmissors, que és l'oxitocina, la dopamina, la prolactina, fent com una pujada hormonal, no? És com que tot el cos entra en aquesta petite mort que parlen els francesos, no? Fins i tot hi ha dones i homes també que després de la trobada sexual tenen aquest moment de baixona emocional, no? Que és aquesta sensació com de tristor, de dir, però si m'ho he passat bé, perquè entro en aquesta sensació emocional. I té a veure amb la baixada d'aquest còctel hormonal, que depèn del teu moment vital, del dia que hagis tingut, de la setmana que portis, passarà d'una manera diferent, però que bonic que si tens aquesta baixada, que tothom la tenim hormonalment, et puguis trobar doncs d'alguna manera recolzat o recolzada, no? Amb la mida que tu ho necessitis, amb la mida que per tu estigui bé. I per això jo he preparat tres punts que em sembla que són molt importants.
D'aquest sex aftercare existeix aquest concepte?
Sí,
a mi m'ha sobtat.
Existeix i hi ha estudis, ja t'ho dic, hi ha estudis fets per universitats importants i que parlen d'això, de com és important continuar alimentant aquest vincle i que amb relacions llargues la convivència després d'una trobada sexual satisfactòria i amb un bon tancament es porta després fora del llit. Nosaltres aquí parlem moltes vegades de que el que passa dintre del llit després ens ho portem fora del llit, i el que passa fora del llit
també t'ho portes a dins.
Portes a dintre del llit, no? Doncs aquí està avaluat científicament.
Què seria un mal tancament? I a la contra, un bon tancament. No?
Doncs vinga, anem a veure com podem fer-ho bé i com podem fer-ho malament. Doncs jo he fet tres punts.
Perquè potser algú diu, doncs jo acabo molt bé i ara descobreix que no.
Clar, jo
es pot fer millor, per exemple.
A veure, si jo acabo molt bé i acabo molt bé per mi, bueno, bé, però clar, resulta que no ha sigut una masturbació, és a dir, que has tingut sexe amb una altra persona. Uh-huh. Llavors és de la responsabilitat afectiva, que em sembla que nosaltres aquí també hem parlat en alguna ocasió, si estàs compartint el teu cos amb una altra persona, has de prestar mínimament atenció, punt número 1, cap a aquesta persona, no? L'atenció de quina manera és? Mostrar proximitat. Mira aquesta persona, la seva actitud, la seva expressió facial, el to de veu, com se sent, i això donarà informació d'en quin moment està aquesta persona. En aquest cas,
atenció, no et giris i agafis la pantalla del mòbil, per exemple. No?
No des atenció, no te'n vagis.
Que seria tot el contrari.
Exacte. Què és el que no has de fer? Desatendre. Agafa la pantalla del mòbil, vestir-te, marxar, no dir ni mu. Tampoc has de fer una gran valoració, no cal, de com ha anat el tema, però si mínimament és una cosa de mínim dues persones, la trobada sexual, no? Llavors, és una mica d'empatia cap a l'altra persona. El segon punt, comunicació. Està bé que miris, Està bé que vegis, escoltis el to de veu, però també parla, Parla. I pots parlar de moltes maneres. Pots parlar amb una abraçada, pots parlar amb una carícia, amb un petó, pots preguntar com estàs, t'has sentit bé, t'ha agradat...
O de moltes coses, encara que sigui compartint, seguint compartint aquell moment, no?
Exactament.
Suposo.
El que no hem de fer dins d'aquesta comunicació és entrar en una conversa d'aquelles passades, de t'estimo i ens plantegem el futur de la nostra vida i fa tres dies que ens coneixem.
Ni tampoc te'n vagis a un tema delicat, no?
Exacte, molt.
Acabes de tenir un bon moment i te'n vas a la controvèrsia.
No, o sigui, no han de ser converses existencials, és de clar, sinó converses lleugeres, potser que fem ara, que et ve de gust, com estàs, Però sí, per què no parlar? I per què no comentar també una mica la jugada? Ull, sense puntuar. I sense fer la comparativa o preguntar per comparacions d'altres parelles. O sigui, estem aquestes persones, les que siguin, en el llit, i llavors que la cosa es limiti als, a les persones que estem en el llit. Uh-huh. No posem més persones que no hi són en el llit, perquè moltes vegades entren, i jo m'ho trobo treballant amb parelles, amb la comparativa de com és el teu penis, t'ha agradat com em bellugava, he durat prou temps, la teva parella d'abans durava més temps, puntua'm, aquest tipus de coses, no? Perquè
és desafortunat.
És desafortunat i us portarà a un lloc desagradable. Dins aquesta comunicació també inclou, si tens aquesta baixada hormonal i et ve de gust fer una becaineta, comunicar que et ve de gust fer una becaineta. Uh-huh. És a dir, no formaria part de la comunicació no dir-ho, però sí dir-ho, mira, ai, estic tan a gust, em trobo tan bé, m'he quedat tan bé que realment el que em ve de gust ara és descansar una mica i quedar-me aquí relaxada, abraçant-te o el que sigui, vale? Però dir-ho, no posar-te a dormir sense més, d'acord? I llavors, dins el tercer punt, el respecte. Respectar l'espai de l'altra persona. Respectar que et digui que no vol ser tocada o tocat. O sigui, respectar igual que tu voldries que ens respectessin en a tu. I dins d'aquest respecte entra un altre concepte que és molt important i moltes vegades, especialment les dones, ens oblidem. I és que cuidar-te no està malament, que cuidar-te no és egoista. I si tu en aquesta trobada sexual, després de la trobada sexual, aquesta baixada que et dona, aquest bategar hormonal, et convida a no tenir contacte amb la persona i fins i tot a dir, escolta'm, jo ara el que millor necessito, el que millor em senta és aixecar-me i marxar, fer-ho, no quedar-te, perquè t'estic dient que t'has de quedar, Perquè tot això no forma part de cap teoria, ni de com s'han de fer les coses o no s'han de fer. És la recomanació, però si dins del cuidar-te i que tu et sentis bé està al marxar, endavant amb aquesta autocura. Prioritza.
Potser és el sexe casual i t'acomiades de la millor manera i ja està, no? Però no tens una obligació, diguéssim.
Ah, exactament. I llavors, acomiada't amb atenció, amb comunicació i amb respecte. Com a tu t'agradaria que t'ho fessin.
Tu que estàs a consulta, creus que fem coses molt diferents els homes i les dones després de practicar el sexe?
Jo crec que cada vegada estem més equilibrats amb això, que els homes posen més atenció, perquè també diuen les teories, no?, que nosaltres, per voler vincular-nos més amb la persona amb la que estem, doncs ens activem i ens entren les ganes de xerrar, no? I ells, com que ja han fet la descàrrega, també el punt hormonal que els hi porta és a descansar i a dormir. Però després hi ha una part de consciència, no? Una part de no em deixo portar per l'instint animal, sinó que sóc un ésser humà i posa en funcionament les coses que sé i les emocions. I llavors, des d'aquell lloc, ens assemblem més. Vull dir, hi ha més equilibri. O jo vull pensar, vull creure que hi ha més equilibri. Sí que es posa més atenció. Es posa més atenció especialment quan es comença una relació. Després hi ha coses que es descuiden i no s'haurien de descuidar.
Que s'ha d'anar tornant una mica a la casella de sortida,
Cada dia. Cada dia, en una relació de parella, t'has de posar amb la casella de sortida. No has de donar mai res per fet.
Doncs ha estat un plaer, com sempre, Eva Moreno, tenir-te aquí al Badalona Matí, sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tapersex. La trobareu, ja ho sabeu, a Santa Coloma de Gramenet.
Al carrer Santa Anna, número 17.
Que vagi molt bé, Eva. Fins a propera.
Gràcies, bona primavera.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments. When you're feeling love. When you're feeling high. When you're feeling slow. When you're feeling sad. Like a fire in
Keep on fighting, 'cause empty bag and golden heart brings you something. Searching for an answer that ain't coming. Please open up your eyes when the sun comes up. Don't give up the fight, you will find way home. Hold on to your light, it will shine on. Sing on la 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 la.
Changed myself for you. I opened up all them doors. I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games. I was sitting there just blind to it from the start. I should have seen everything you did. Is you with him?
I never see your crazy face, smiling, laughing, screaming my name
like that.
Suddenly your eyes disappear in the night. I run as fast as I can.
feel my body falling deep. Nothing to catch me when I sleep. The fever and hallucinations tonight brought me to the eternal dark.
Són les 11.
I see her smiling at you. Why don't you wait in the queue? The
bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to pretend, no, but I saw you go backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. Never went in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge your sweet success. I guess you never cared that much.
Amb Joan Soler, cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals de la setmana. Avui les comencem amb el DJ i productor holandès DJ Tiesto, amb la col·laboració en la veu de la cantant nord-americana Alana Springsteen. Junts ens fan aquesta fusió de la música electrònica amb el country que sempre ens té acostumats la cantant nord-americana Alana Springsteen. Aquest és el resultat. La cançó per començar avui aquest estrenes es diu Hot Honey, DJ Tiesto i Alana Springsteen.
This fire in my lungs is burning slow, like two blowing whiskey. If you would ask my heart, you let me go. I hate how much I still need you to be the one to save me from this hell you keep putting me through. I try to run but always come back. I'm stuck on it. Think I'm gone. You show up in the middle of the night, 'cause you know that I still want you to be the one to save me from this hell you keep putting me through. I try to run but always come back. I'm stuck on it. Hot, honey, always have to wonder what you want from me. Guess it's not enough to stick around.
Thank you.
Així hem començat avui amb bon ritme, amb el més nou del DJ Tiesto, el DJ i productor holandès, i la col·laboració en la veu de la cantant nord-americana Alana Springsteen. Això es diu Hot Honey. Aterrem a Catalunya per escoltar a Juli Barrero, el cantant manresà, que ens presenta una altra de les cançons incloses en el segon treball d'estudi anomenat Solids. La cançó que escoltarem es diu Entre tu i jo.
Entre tu i jo i la resta del món. Entre tu i jo i la resta del món. Respires ben fort, si et veu a la cara, a la teva mirada, escrius una història, comences de nou. No hi ha res a perdre, si tot va a la merda, apretes les dents, tanques els ulls. Entre tanta gent, tot va molt més lent, em piques l'ullet i em dius que som diferents. Que ens han donat seria diferent si haguéssim triat. Cal mirar endavant, no hi ha temps per plorar. Em dones la mà, et miro i rius, els teus llavis diuen estem vius, em piques l'ullet i em dius que som iguals. Entra tu i jo.
Cantant manresà Juli Barrero, una altra de les seves cançons incloses en aquest seu segon disc anomenat Solids, la cançó Entre tu i jo. Seguim endavant i fem un salt ara mateix cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar els cantants nord-americans Post Malone i Luke Combs. Junts ens presenten aquest Guy for That.
Looking for someone.
cançó Ben Country de Post Malone i Luke Combs. Aquesta és la cançó Guy for Dead, que ens ha acompanyat en aquests minuts primers d'estrenes en aquesta setmana. Seguim i tornem a Catalunya per escoltar a la cantautora Garrotxina, que prové del món de la música tradicional, però a poc a poc s'ha anat introduint dintre del so de la música pop. Es diu Agnès Algaró, i aquesta és la seva cançó que aquesta setmana ha donat a conèixer, Robots.
Quan vau arribar en aquest moment, com us ho feu per estar tan absents? Què se us ha mort per dins, què us ha passat? Us ha mentit, qui és que us ha canviat? Ja no sé qui sou vosaltres, crec que no us comou res. Res ja no us remou, ni l'esperança de poder crear un món nou.
La cantautora garrotxina Agnès Algaró ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Robots, una altra interessant novetat d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a fer el viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar, per una banda, a la cantant, actriu, model, escriptora i celebritat nord-americana Paris Hilton, i també l'acompanya, en aquest cas, en aquesta cançó que es diu Chasing, la Meghan Trainor, també un altre cantant i també celebritat nord-americana. Juntes per aquest Chasing.
I'm done chasing your love, chasing your love, chasing your love. I'm giving up. I'm done chasing your love, chasing your love, chasing your love. I wasn't enough. I'm done
if you hesitate, you ain't the one. I'm looking for affection, give me love. Your little sweet talk ain't enough. I want forever. I'm done chasing your love.
Una cançó amb ritme, una cançó enganxosa, una cançó que fa estiu, precisament. La cançó es diu Chasing i ens la porten Paris Hilton i Meghan Trainor, una altra novetat de la setmana. I si parlem d'estiu, bé, una altra història, que en aquest cas catalana, perquè ara mateix aterrem a Barcelona amb el músic barceloní Gerard Cézé i la seva cançó que ens parla de l'estiu, Sol, Mar i Tu.
Sol, sol, pica molt fort. Tu, 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 anem cap a l'hort. Mar, 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 un blau intens, que ja és estiu i així em tens. Gel, 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 em fa suar. Tu, 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 em fas dubtar. Hot, 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 això és immens, que ja és estiu i així em tens. Sol, mar i tu, la combinació perfecta per un estiu que sigui una festa.
Un gelat de tasquet, un mojito ben fred. Com que la nit no arriba, diem i ballem. I fem un passeig amb el sol ja baixet. I quan es fa fosc, què fem? El sol ja baixet i quan es fa fosc què fem?
Sol, 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 pica molt fort. Tu, 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 anem cap a l'hort. Mar, 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 un blau intens, que ja és estiu i així em tens. Sol, mar i tu, l'inclinació perfecta per un estiu que sigui una festa.
Un gala de fresquet, un mojito ben fet. Com que la nit no arriba, riem i ballem. I fem un passeig amb els sols a baixet. I quan es fa fosc, què fem? Ah, dormir.
dormim. Sol, mar i tu, aquesta és la cançó més nova de Gerard Cesé, aquesta cançó que ens convida a gaudir precisament de l'estiu. Seguim endavant a través d'estrenes, tornem a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant Nessa Barrett. La seva cançó es diu Passenger Princess.
I'm your shotgun, baby, for the wrong one. Don't you know I'd die for you? I'd ride for you. Sin City, baby, come with me. I can sit pretty on your famous leather seat.
Passenger Princess, aquesta és la nova cançó de la cantant i compositora nord-americana Nessa Barrett. Una altra novetat en aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, siguis on siguis. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Laura Gibert, ella és cantant lloretenca, i la seva nova cançó ens deixarà amb el cor trencat.
Ja no m'estimaves com abans. Ah, ja no vull que em trenquis més el cor.
Segur que heu reconegut aquesta peça musical que ens ha portat la Laura Gibert, Cor trencat, es diu, i que és una versió d'un tema del 2009, anomenat Stereo Love, d'Edward Maya. Cor trencat, la nova història de Laura Gibert, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, ara mateix amb Gwen Stefani, l'excantant de la formació No Doubt, en solitari, i amb aquesta cançó que es diu Hello World.
I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah, yeah. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah, yeah. Yeah. We on that new. He say, yeah, 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 yeah. Let me hear you say, yeah, 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 yeah. Let me hear you say, yeah, 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 yeah. Everybody say, yeah, 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 yeah. I was minding my business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night like, ooh, heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. Hello, what we showing up, we changing the game. Stage. Nothing can divide, we'll be on one page. We can defy the odds and make way. When we link, it's a bond that never can break. Electric, the motion, connection, that's the focus. Celebrate when you rise to the moment. All across the globe, let me hear you say, yeah.
Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
Que els núvols no són tan densos com ens pensem i el sol sortirà a poc tot el seu temps. Per ara tots som lliures. Estrelles, i em busquis com a les flors buscant les abelles. El vent ens faci lliures i junts els somnis viure. Que els estius siguin a Cadaqués i descobrir si ets del Girona o Culer. Ritme lent que som lliures com Gala i Dalí viure. Thank you.
El seu nom és Maig, és barcelonina, jove cantant i productora, i ha creat aquesta cançó, sota el nom de Cadaqués, amb posar-nos en situació de l'estiu i de les vacances, i ens convida així a compartir aquest Cadaqués, la nova cançó de Maig. Seguim endavant a través d'estrenes, acompanyant-te amb música, amb històries noves, i ara mateix ens anem fins a Austràlia per escoltar el duet de música electrònica Empire of the Sun. La seva nova cançó es diu The Feeling You Get. Feeling You Get, aquesta és la nova cançó dels Empire of the Sun, aquest duet australià de música electrònica. Seguim i tornem a Catalunya. Es diuen Primera Cita, són del Priorat, una colla d'amics apassionats per la música que ara mateix ens porta en aquest moment especial.
És la calor que et transporta en un moment especial. Junts fent una birra, la millor sortida de sol que veuràs. Ni a la platja ja, xiringuito i bon menjar, no a la crema que em vull torrar, una síndria ben refrescant, la navareta blava que duia la mare. A la nit n'ha de festa amb tu, balla junts, estic boig per tu, sona tanta cuduro i pop, barreja amb el reggaeton dur. Les cançons dels 2000 no passen de moda. No em puc treure cotau del cap, corre per no perdre l'avió, el jet lag sempre és el pitjor, clar que no em puc perdre la festa major. Les entrades que vam comprar per anar al festi que anem cada any, l'endemà no em podré llevar, com a mínim fins a dinar. Fer-hi res per parar l'hivern, però està amb tu l'estació preferida. Fem que no caigui la nit una estona més, no pensem en res, tots dos sabem que estem fets a mirar. És la calor que transporta en un moment especial. Fent una birra, la millor sortida, la sol que veuràs. És la calor que transporta en un moment especial. Fent una birra, la millor sortida, la sol que veuràs.
La nova història dels Primera Cita, des del Priorat, així ens arriben aquesta colla d'amics molt apassionats per la música, i així ens ho han demostrat amb aquesta seva nova cançó anomenada Moment Especial. Es diuen Saint Motel, són nord-americans, i aquesta, la nova cançó, Stay Golden.
I plan to go out night up to the Golden Gate, and if they ask around, tell them my Bronco's gone. You want my whereabouts, just turn your TV on. Stay cold. Man, never a second thought. I got the squeeze so tight, just like the gloves I'd bought. And so we drove all night, I never knew the way. Looks like this joyride's turned into a police chase. Stay cold.
Stay golden, yeah, you're rolling, you're rolling.
Stay Golden, aquesta és la nova cançó de Saint Motel, aquest grup nord-americà que ens ha acompanyat també avui en aquestes estrenes. Es diu Subliminal, és l'alter ego de Marc Martínez, aquest cantant badaloní, amb una cançó que ara mateix escoltarem que es diu A l'estiu, la 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 la.
M'encanten les pigues que et surten amb el sol, que et treguis la part de dalt del banyador per tenir només la marca del tanga. Tu i jo a la platja, no imagino res millor. L'aigua està freda, però amb tu tinc calor. Ets meva, del juny a l'agost. Els dos esperem tot l'any aquest moment. El nostre secret que tu i jo sabem. Yeah. Dura l'any una nena bona. A l'estiu la baby es transforma. Diu que vol aprendre coses noves. I jo que no em puc resistir. Li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada. Es mou el ritme de les onades. I jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada. Es mou el ritme de les onades. Yeah. Oh. Vim junts amb mi, sopem en el llit. Comencem un capítol que no acabem mai. Un petó despistat que ja m'ha robat i ja l'hem liat. Comença romàntic i no s'acaba. Suen fins la matinada. Ens quedem abraçats, els dos enganxats, dos enamorats que no es tornaran a veure mai. Que no es tornaran a veure mai, mai, mai. I jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme de les onades. I jo que no em puc resistir, li dono tot el que demana. A sobre la seva jugada, es mou el ritme de les onades. Jo que no em puc resistir.
L'estiu, la, 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 aquesta és la cançó de Subliminal, l'alter ego de Marc Martínez. Aquesta una història d'amor d'estiu que també ens ha acompanyat en aquest estrenes, que segueix ara mateix amb Graham Perez, que és un cantant i compositor australià, i es fa acompanyar en aquesta cançó que escoltarem per la cantant nascuda a les Filipines, però és nord-americana, Lynn Lepid, i junts ens proposen aquest Room for You.
I've been meaning to call. It's okay if you hate me. How's it like back at home? Is the lake still as pretty? I see that we've been running around in these peculiar towns, different coastlines. We've been way too busy, it's cool. It's nice to see we're still fools in the same light. When the art of it all get in the way, no, I'll be around. When you call at the end of the day, even if the world around it feels like it's all falling apart, there'll forever be a room for you inside of my heart. There's always room for you. About time that you're in. Here it's almost 10:30.
you just get out of bed. You must have woken up early. Remember that old house down the road with the window you broke? Well, they tore it down. And though the city started to change, it still remembers your name like how I do now. When the odds of it all get in the way, no, I'll be around when you call at the end of the day. Even if the world around you feels like it's a falling apart, there'll forever be a room for you inside of my heart. It's true, there's always room.
Kids are falling apart, there'll forever be a room for you inside of my heart. It's true, there's always room for you.
Room for You, aquesta és la cançó que comparteixen junts Graham Perez i Lynn Lipit. Seguim endavant, ja pràcticament a la part final del nostre camí. Es diuen Amor en Júpiter. És un duet emergent de Manresa i els escoltarem amb una de les cançons incloses en el seu disc anomenat Filofòbia, la part més important.
Escalant sempre amunt per no mirar avall. Mil desastres amb tu, tots interessants. No em vaig deixar anar. La part més important. Estimar-se molt, estimar-se bé, no són el mateix, que no ho entens. Estimar-se molt, estimar-se bé, són diferents, perquè no ho veus. Set divendres perduts, què ens esperàvem? Dins a casa ha plogut, ja res funcionava. Estimar-se molt, estimar-se bé, són diferents,
El duet emergent de Manresa, Amor en Júpiter, ens ha acompanyat des del seu últim disc, anomenat Filofòbia, aquesta, la part més important. I acabarem avui a Nord-Amèrica per escoltar els Foster the People i la seva nova cançó, anomenada Chasing Low Vibrations. Així posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.
Són les 12.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem-la.